les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
L'Ars Generalis, 1308, redacció final d'un llibre anterior, l'Ars Comprendiosa, Inverendi Veritatem, o l'Ars Magna Primitiva, de 1274, vol, doncs, ser la ciència suprema de la qual despenen totes les altres. No és pròpiament una lògica, sinó un art de recerca. Mentre que per Aristòtil els principis no es basaven en demostracions, sinó que derivaven de l'experiència i de la introducció, Llull creu que resol tots els problemes amb una precisió matemàtica. Parteix dels pressupòsits que tota proposició es pot reduir a termes i que els termes complexos es poden reduir a termes simples o principis. En el supòsit que s'aconsegueixi obtenir tots els termes simples possibles, combinant-los de totes les maneres possibles, s'obtindran totes les proposicions certes possibles. Neix així l'art combinatòria, també com a tècnica de la hemenotècnica, ja que facilita la memorització de les nocions bàsiques. Aquesta idea és l'arrel dels successius desenvolupaments del càlcul computacional i en certs aspectes de la intel·ligència artificial. La clau, doncs, era descobrir tots els termes simples i trobar la regla que permetés combinar-los. Ramon Llull aïlla 9 predicats absolut i són els 9 atributs divins: bonesa, grandesa, eternitat, poder, saviesa, amor, virtut, veritat i glòria, i 9 relacions: diferència, concordança, contrarietat, començament, mitjà, fi, majoritat, igualtat i minoria, a les quals ha d'afegir 9 qüestions, 9 subjectes, 9 virtuts i 9 vicis.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, joves amb fe.
¿Porque pensáis en Dios durante el día?
Sobre todo, te acuerdas de Dios cuando lo pasas mal. Es triste, pero normalmente es así, porque cuando te pasa algo que no te gusta, pues lo más normal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios. Pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves amb fe, els dissabtes a 8:15 de la tarda, amb David Medrano. Cada dia a 12:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius, una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 12:15 de la nit, a Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Benvinguts, novament, bona nit, amics oients. Davant les conseqüències dels atacs terroristes a Brussel·les, Càritas Europa plora la pèrdua innecessària de vides i prega per la ràpida recuperació dels ferits, així com de les famílies i amics que han perdut un ésser estimat. La Càritas d'Europa plora aquests fets en aquest missatge, del qual ara hem recollit un breu fragment, signat per Luc Van Looy, bisbe de Gant, a Bèlgica, i president de Càritas Europa. És molt interpel·lador aquest missatge perquè referma una cosa que ja sabem tots, i és que Càritas està contra l'odi cec d'unes poques persones perdudes i confoses amb un missatge suposadament d'amor, de solidaritat, de misericòrdia i de pau. L'autèntic amor, l'autèntica solidaritat, l'autèntica misericòrdia i l'autèntica pau són l'antítesi de posar bombes, de creure'ns amb el dret de disposar de la vida dels altres. Entre moltes altres coses, aquest missatge de Càritas Europa a través del bisbe president diu que la violència a la qual ens enfrontem és la mateixa que empeny milions de persones a escapar dels seus països i a tractar desesperadament d'arribar als nostres costes per qualsevol mitjà. La construcció de murs, afegeix, el tancament de fronteres i la deportació massiva cercant seguretat són només algunes de les reaccions vergonyoses i ineficaces que Europa ha estat capaç de presentar fins ara. Conclou que aquestes falses solucions no resoldran res. Per contra, podrien exacerbar el sentiment d'odi cap a Europa i el que representa. Finalment, Càritas Europa anima els qui prenen les decisions a protegir la vida, la dignitat i els drets de totes les persones que estan tractant d'arribar a Europa per escapar del terror i la misèria en els seus països d'origen. Avui la diòcesi protagonista serà la de Barcelona. Parlarem amb Juana Martín, responsable de l'ajuda als refugiats a Càritas Diocesana de Barcelona, i adjunta a la direcció. Ens visitarà acompanyada de Cristina Luja, del Departament de Comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Parlarem de l'acollida als refugiats. Aquest també serà el tema que portarà una línia de continuïtat avui en un programa en què tots ens sentim solidaris amb aquestes persones que fugen de la guerra, especialment a Síria. El testimoni serà, d'altra banda, el de Lizardo Rodríguez Sánchez, un home que, des de la diòcesi de Terrassa, ha trobat feina gràcies als programes d'inserció laboral de Càritas. Ens explicarà la seva vivència, molt enriquidora, segur, i molt colpidora. Es va quedar sense feina amb 57 anys i ara n'ha trobat una altra. Això i més és el que us proposem fins a les 9, avui amb el Xavi Aguilar i el Toni Huguet a les vies de so, i amb la resta de l'equip, el Lluís Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades. La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. El missatge de la diòcesi.
Avui el missatge no ens arriba pròpiament d'un bisbe, d'un pastor diocesà, però sí d'una persona responsable de la Càritas diocesana protagonista aquesta setmana, la Càritas diocesana de Barcelona. És amb nosaltres Juana Martín, que també ens acompanyarà després. És la responsable del Servei d'Ajuda al Refugiat de Càritas diocesana de Barcelona i també l'adjunta a la direcció de l'entitat arxidiocesana. Juana Martín, bona nit, benvinguda a la veu de Càritas.
Bona nit.
Bé, endavant amb el seu missatge sobre la tasca de Càritas, que potser cal recordar a nivell global. Després aprofundirem en el tema dels refugiats, però a nivell global.
Bueno, a nivell global, la missió de Càritas és acoger, acompanyar i estar al lado de les persones que més lo necessiten. Por tanto, no discriminamos ni por raza ni por ninguna condición y nos gustaría en este momento, y estamos presentes, queremos estar presentes y acompañando a las personas que más lo necesitan. Por tanto, las puertas de Cáritas están abiertas a la acogida y sobre todo también a la sensibilización y a la ayuda que las personas puedan encaminarse a Cáritas para poder ayudar.
Doncs aquest no fer distincions volem que sigui sempre el punt de partida en aquest programa, però especialment avui en què volem tractar un tema que de vegades no s'afronta amb facilitat, com és el dels refugiats. Gràcies, Juana Martín. Fins ara, no l'acomiado perquè després tornarà a ser uns minutets amb nosaltres.
D'acord.
La veu de Càritas. La caritat és notícia.
Repassem algunes notícies d'aquests dies. El dijous 17 de març va tenir lloc a la casa Noviciat de Pallejà un matí de recés en què van participar una quarantena de persones, membres del Consell de Càritas Diocesana, treballadors i voluntaris. Anton Roca, delegat episcopal per a Càritas de Sant Feliu de Llobregat, va conduir la reflexió a partir de la cita de Sant Pau, l'amor del Crist ens empeny, i de la proposta de fer d'aquell matí una no encontre amb Déu per servir millor els germans. Es va aprofundir també en la paràbola del bon samarità per identificar el proisme al qual es vol servir amb la feina quotidiana. Després d'un temps de silenci personal, també va haver-hi un temps de reunió de grups per compartir les dificultats i les oportunitats del treball a Càritas a la llum de la reflexió feta. El recés es va acabar amb l'Eucaristia presidida pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. L'edifici del Seminari de Tortosa va acollir a mitjans del mes passat una jornada diocesana per a directors i conciliaris de les Càritas parroquials i interparroquials de la diòcesi. A la jornada hi van assistir una trentena de persones i va comptar amb la presència del bisbe de Tortosa, Enric Benavent, i també de Quico Prat, tècnic de Càritas Espanyola. Durant la jornada es va fer una revisió de les actuacions incloses en el Pla Estratègic 2014-2017 realitzades pels equips de Càritas fins al moment. Es va constatar que els equips de Càritas estan en sintonia i disponibilitat d'anar incorporant l'estil proposat en el pla. A més, es va fer la presentació de tres accions significatives que exemplifiquen de manera concreta el treball fet fins ara en aquesta línia de millora. Accions de Càritas Parroquial de l'Ampolla, de la Parroquial de Gandesa i de la Càritas Parroquial de l'Aldea. La prostitució des de l'experiència i la mirada de Càritas. Aquesta és la novetat editorial de Càritas, el grup de treball confederal sobre prostitució i tràfic de persones amb fins d'explotació sexual va veure la necessitat, després de diverses reunions de treball, de comptar amb un document que reflectís la visió comuna pel que fa a aquesta realitat. L'objectiu és ajudar a tenir més profunda comprensió sobre el fenomen de la prostitució, que és ocult i complex, i a orientar de forma adequada els discursos de Càritas al voltant del que passa en aquest context d'exclusió. Aquest document es nodreix sobretot de l'experiència de vida de les dones acompanyades que han estat al carrer, als clubs, als centres de dia i a les cases d'acollida immerses en la realitat, recollint les seves pròpies paraules i testimonis. El llibre es pot adquirir demanant-lo a publicaciones@caritas.es. La campanya Dona'ns la roba de Càritas Diocesana de Lleida ha signat un acord amb autobusos de Lleida per donar a conèixer la iniciativa entre els usuaris. Així s'han distribuït díptics i s'han penjat pòsters i cartells en els diferents vehicles de la flota de busos de la capital del Segrià, intentant d'aquesta manera fomentar la donació de roba, sobretot tenint en compte que amb l'arribada del bon temps, amb el canvi d'armari, és un bon moment per potenciar les aportacions. Sota el lema La teva roba dona per molt, Dona'ns la roba és una campanya dissenyada i posada en marxa per la delegació a Lleida de Càritas Diocesana, que du a terme la seva fundació Jaume Rubió i Rubió mitjançant troballes, empresa i inserció. El bisbe de Gant, a Bèlgica, Luc Van Looy, i president de Càritas Europa, ha fet arribar un missatge a les Càritas nacionals en què manifesta que davant les conseqüències dels atacs terroristes d'ara fa uns dies a Brussel·les, Càritas Europa plora la pèrdua innecessària de vides i prega per la ràpida recuperació dels ferits, així com de les famílies i amics que han perdut un ésser estimat. Càritas Europa suposa així a l'odi cec d'unes poques persones perdudes i confoses amb un missatge d'amor, solidaritat, misericòrdia i pau. El bisbe de Gant continua el missatge dient que els actes de Brussel·les que embruten la bellesa de la fe no impediran als creients continuar avançant en la visió cristiana d'una societat justa, oberta i inclusiva que es preocupa per la dignitat de tothom. Càritas Europa anima els qui prenen les decisions que protegeixin la vida, la dignitat i els drets de totes les persones que estan tractant d'arribar a Europa per escapar del terror i la misèria en els seus països d'origen. Càritas d'Urgell va presentar dimecres passat grapats.com, el primer portal de venda de roba de segona mà de la seva categoria a l'estat espanyol. Grapats.com comercialitza en el mercat d'internet la roba que serveix de base de treball a l'empresa d'inserció laboral Nou Grapats, que es va posar en marxa el setembre passat. Dimecres també es van presentar els resultats de la memòria de Nou Grapats amb un creixement sostingut als darrers mesos de la feina i de les entitats implicades. Els serveis que gestiona Nou Grapats són la recollida de roba utilitzant els contenidors i els domicilis, la venda de roba i objectes de segona mà a la botiga Grapats de la Seu d'Urgell i en una parada de diversos mercats, neteja de locals i llars i suport logístic a les entitats i les empreses. I tot recordant-vos que també trobareu notícies interessants al Facebook de Càritas Catalunya, facebook.com/Càritas Catalunya. Acabem aquest resum informatiu dient-vos que els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han volgut expressar aquest dijous passat mitjançant un comunicat conjunt la seva solidaritat amb els milions de persones que han hagut de fugir de diferents països del Pròxim Orient, Àsia i l'Àfrica a conseqüència dels terribles conflictes armats. Els bisbes destaquen a la nota que els refugiats i emigrants pateixen sovint situacions extremadament precàries i abusos per part de persones que trafiquen amb les persones. Malauradament, continuen els prelats, dol profundament constatar que algunes pràctiques desenvolupades a nivell de política pels governs d'Europa i l'actitud d'una part de les poblacions europees no s'estan mostrant a l'alçada de la seva obligació legal i també moral de protegir i acollir tots els refugiats. En el comunicat, els bisbes agraeixen els gestos i esforços de solidaritat de bona part de la ciutadania. En la mateixa línia recorden que les diòcesis catalanes, a través de Càritas i altres entitats, han ofert des del primer moment diversos equipaments i recursos per a l'acollida i, de fet, fa temps que tenen refugiats i ajuden a sensibilitzar l'opinió pública. Aquesta nota de l'Episcopat català la podeu trobar en el web tarraconense.cat.
Ajuda'ns a ajudar
i a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts Estrella de la Caixa.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La diòcesi de la setmana.
La diòcesi de la setmana és Barcelona. Aquesta arxidiòcesi, a través de la Càritas diocesana, té en marxa un programa, un projecte molt clar per acollir els refugiats, tants com sigui possible. Avui volem intentar explorar què pensa Càritas diocesana de Barcelona sobre el projecte d'acord entre la Unió Europea i Turquia sobre els refugiats, què està fent Càritas diocesana de Barcelona pels refugiats i també comentarem la recent nota dels bisbes de Catalunya que es va fer pública dijous passat, precisament interpel·lant les comunitats cristianes a treballar perquè la societat aculli aviat aquests pocs milers de refugiats que han de venir a casa nostra. Tenim amb nosaltres una membre de l'equip de comunicació de Càritas diocesana de Barcelona que també ens acompanyarà en la propera estona, Cristina Luja. Bona nit, benvinguda.
Bona nit, Ignasi.
I avui, Cristina, ens visita Juana Martín, que és adjunta a la direcció de Càritas diocesana de Barcelona i responsable del servei de l'ajuda al refugiat a l'entitat arxidiocesana. Juana Martín, bona nit, benvinguda.
Bona nit.
i bona Pasqua, també. Ja ha passat l'octava, però seguim felicitant-nos la Pasqua. Exactament. Bé, primera qüestió, si et sembla, Cristina, que li podem plantejar a Juana Martín, és per què Càritas Diocesana de Barcelona diu no a l'acord entre la Unió Europea i Turquia. Ja li pregunto així perquè ja sé que vostès diuen no.
Sí, desde siempre hemos dicho que no a los acuerdos de la Unión Europea para el desplazamiento de los inmigrantes hacia Turquía. ¿Por qué decimos que no? Porque esta Europa nuestra está cerrando las puertas a la solidaridad y a nosotros nos gustaría una Europa próspera y rica alrededor de todos los países que hay alrededor pudiese dar una respuesta más unitaria, más conjunta de ayuda a estas personas que están viviendo un verdadero éxodo.
Uh-huh. Y un poco hablando, introduciendo la labor de Cáritas en relación a las personas refugiadas, Juana, nos gustaría que nos explicaras un poco qué es lo que está haciendo la institución en relación a estas personas.
Mira, en Cáritas siempre estamos dispuestos a acoger a las personas cuando llegan y en las condiciones que llegan. Nos hubiese gustado recibir mucha más gente y nos preparamos para ello en el mes de septiembre, abriendo en la página web un recurso para recoger todos los ofrecimientos que hacía la población, los cristianos y la población civil para ayuda al refugiado. El mes de octubre, noviembre y diciembre tuvimos una respuesta importante de las personas. Importante. Después, como no era una noticia que estaba en los medios, ha decaído. Pero así todo, constantemente, a Cáritas se dirigen personas para ofrecer ayuda. Por tanto, vemos que estamos como en doble velocidad. Por una parte, la solidaridad de la gente de a pie, yo diría, y por otra parte, el no de los políticos o de la gente que está en el poder que no quiere entrar en la ayuda humanitaria de estas personas refugiadas. Entonces, referente a la pregunta que estamos haciendo en este momento, pues estamos coordinándonos mucho con las entidades que el gobierno ha nombrado de ayuda y refugio, que son 3 en Cataluña, y cuando ellas ya no pueden atender a la gente, nos están viniendo a nosotros. Entonces ahora tendríamos como 2 canales abiertos. Por una parte, los que nos derivan estas entidades porque ya han agotado los recursos que les ha dado la administración y ven que necesitan más ayuda y más soporte para poder hacer un proceso de integración aquí, y los que están llegando a la puerta pidiendo ayuda porque ya han agotado todos los recursos. Entonces estaríamos atendiendo ahora refugiados que llegaron pues hace 1 año o 2, familias que han hecho la reagrupación con los padres, chicos que salieron a traer a sus padres, bueno, diferentes situaciones.
Aquí la gran qüestió, i segur que tots els oients també hi estan pensant, és què passa amb els 160.000, 200.000 refugiats que la Unió Europea es va comprometre a acollir des del setembre a octubre passat i que encara, en el cas d'Espanya, no han arribat. I, a més, cal que el govern espanyol tramiti l'Estatut de concessió d'asil polític, no?
De protecció internacional i refugiada.
No podem fer que vinguin així el primer que...
Bueno, la primera sorpresa és que en mayo ya tenían que haber venido 4.000. No vinieron. En septiembre el cupo llegó a 15.000. Por tanto, serían 19.000 a España. El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, las entidades sociales de Cataluña se han puesto a tiro para decir no estamos dispuestas a acoger. Pero, claro, es un tema que es del gobierno central y aquí no podemos decir nada. Si ellos no los traen, no...
¿Per què creu vostè que no han vingut encara o no han pogut venir? Té a veure això amb la situació d'incertesa política que vivim ara, amb un govern en funcions, o no hauria de tenir a veure amb això?
Yo creo que no tiene que ver con eso, tiene que ver más con el planteamiento ideológico y político que tienen todos los gobernantes de la Unión Europea cara a los refugiados. Y, bueno, en un país como Siria, donde continúan los bombardeos y algunos países de la Unión Europea continúan pensando que eso es legítimo, pues, bueno, no conciben, pienso yo que en sus cabezas no entran, que pueda entrar una ayuda humanitaria. Entonces, bueno, desde Cáritas siempre pedimos 2 cosas, protección y ayuda a las personas, y por otra parte que se terminen las causas que lo están provocando, porque no solo vienen inmigrantes que sean de Siria, están viniendo de Eritrea, de Irak, de Pakistán, de Afganistán. Bueno,
i el tema
muchos.
De la petició de refugi
Ucrania,
no és nova.
D'Ucrània també hi ha un grup important. Entonces, bueno, si los conflictos, las personas refugiadas, a mí me lo dicen muchas veces, nosotros hemos salido forzados de nuestra casa. Nosotros teníamos medios para vivir y lo que queremos es que aquello termine para volver, porque es nuestra casa. Pero mientras tanto tendrán que estar protegidos y cuidados en algún sitio.
Gràcies, Juana. Abans, fora de micròfon, ens comentaves quants pisos estem actualment tenint per acollir totes aquestes famílies i també els diners que estem destinant a diferents càritas perquè ajudin aquestes persones. Ens pots concretar una mica quina és l'ajuda econòmica i amb recursos residencials des de Càritas?
Pues sí. Bueno, como decía antes, la generosidad de la gente nos ha desbordado. En este momento hemos enviado una cantidad significativa a las Caritas de Oriente Medio, a Siria, la Caritas de Siria, que continúa operando en el terreno, a Caritas Siria, Jordania y Líbano. Y después también a los jesuitas e institución de ayuda al refugiado también les hemos enviado una cantidad importante para que ellos puedan operar allí. Y este dinero sale de la solidaridad de la gente, que va aportando su granito de arena para ayudar. Por tanto, y después, desde enero para acá, con la derivación de otras entidades y gente que ha llegado a nuestra casa, a nuestra puerta llamando, hemos montado ya 7 pisos y tenemos otras personas viviendo en recursos de Cáritas. Estaremos alrededor de unas 40 personas dando protección en este momento solicitantes de refugio.
En definitiva, l'ajuda als refugiats aquí a casa nostra, a Catalunya, i concretament a través de Càritas, no és una qüestió nova, que ningú no pensi que ara amb el tema dels refugiats de Síria això ho afrontem per primera vegada, perquè de vegades ho podem arribar a pensar. Fins ara no teníem refugiats i ara venen tots els de Síria.
No, solamente decirte que en el 2015 personas atendidas que vengan de países en conflicto llegamos casi a los 1000. Por tanto, son personas que huyen. Nosotros no queremos hacer mucha diferencia entre refugiados o emigrantes. Realmente los unos huyen de la guerra, que es atroz, y los otros huyen del hambre. Por tanto, todas son personas que necesitan ser atendidas y valoradas y acompañadas desde su dignidad, ¿no? Y es lo que en Cáritas queremos apostar, que cada uno pueda hacer su propio proceso.
Juana Martín, responsable del Servei d'Ajuda als Refugiats de Càritas Diocesana de Barcelona i també adjunta a la direcció de l'entitat, acaba de pronunciar les paraules clau. Són persones. Aquesta és la gran qüestió que sempre ens interpel·la quan parlem de l'acció caritativa de l'Església. Cristina, volies comentar alguna cosa
més? Sí, jo volia comentar una cosa en relació al que acabes de dir ara mateix. Crea molt l'atenció el fet de que apel·lis la solidaritat, no? la importància de que la gent sigui solidària, generosa, i que al mateix temps aquesta solidaritat en alguns llocs del món es converteixi o s'expressi a través del rebuig, de la discriminació, dels estereotips, de la persecució. Llavors, com a treballadora social, m'interessa més, ja no com a coordinadora de les persones refugiades, sinó com a treballadora social, que portes més de 20 anys atenent, acompanyant persones. Què et crida a tu l'atenció d'aquesta vessant humana que pot ser tan solidària com al mateix temps tan destructiva, no? Com aquesta combinació tan explosiva pot estar dins d'una mateixa persona, no?
Claro, bueno, y ahora cuando acojo alguna... Me puedo remontar a la historia, pero tendríamos que hablar mucho, ¿no? Solo remontarme a la acogida de alguna persona refugiada que ha llegado a Cáritas a pedir ayuda, pues cuando te sientas delante de ella y le preguntas ¿y por qué saliste? Y te dice, no, es que yo salí en el 2011 porque empezaba la guerra y todos los jóvenes de la familia salimos entonces. Porque allí no podíamos aguantar, o íbamos a la guerra o éramos perseguidos o teníamos conflicto. Entonces tú ves que el proceso de la persona no acaba cuando ha salido de su país, sino que cuando llega tiene que afrontar muchas situaciones. Y las ha ido afrontando, pero llega un momento que la integración, el arraigo y el poder establecerse en un país es un proceso muy lento. Entonces, Cáritas, yo siempre digo que nosotros somos un instrumento de acompañamiento para que la persona pueda desarrollar su propio proyecto vital. Y a partir de ahí hay que poner herramientas, instrucciones, pero al fin y al cabo, si crees en la persona, ellos tienen más recursos que lo que nosotros podemos aportar.
Seguim parlant amb Juana Martín, responsable del Servei d'Ajuda al Refugiat de Càritas Diocesana de Barcelona. Recordem que l'Arxidiòcesi de Barcelona és la protagonista avui en aquest primer programa del mes d'abril a la veu de Càritas. Senyora Juana Martín, quin comentari faria de la important nota que els bisbes de Catalunya van fer pública dijous passat? L'Església en això està unida i potser aquesta unió ha de ser tan forta com puguem perquè arribi als qui tenen la clau per portar els refugiats aquí.
Bueno, la valoración es súper positiva, sobre todo por la claridad del mensaje. Yo creo que es un mensaje claro, contundente y da donde tiene que dar. Y después, por otra parte, la unidad de todos los obispos de Cataluña. Como estamos todas las Cáritas trabajando con un frente común para ayudar a las personas, me ha parecido súper importante. Me parece que los filigreses de las diócesis de Cataluña pueden estar contentos de haber tenido este comunicado, sobre todo de definición, ¿no? Perquè és clar i contundent, no?
Sí, sí, diuen que se senten dolguts com a pastors de l'Església a causa de les polítiques europees en aquest tema. És a dir, hi ha una estirada d'orelles claríssima i directa a les polítiques actuals. Això no és una qüestió ideològica. Abans ho ha dit Juana Martín, no és qüestió del govern d'Angela Merkel o de Mariano Rajoy o d'un altre, sigui de dretes o d'esquerres. No s'està fent bé les coses a Europa.
Jo crec que no, que nos da un poco de vergüenza, sí. Bé. Por lo menos no era la Europa que nos habíamos imaginado que tendríamos o que queríamos construir, que queremos construir.
Moltes persones, Juana, o els mitjans de comunicació, ens diuen que estem al final de la crisi, però la imatge, el mapa mental de moltes persones és que les crisis cada vegada s'acumulen més. Crisi de refugiats, crisis econòmiques, i ara parlem de la crisi social, no? A Càritas sempre diem que la crisi econòmica està ja en els últims moments, però, no obstant això, segueix la crisi social. Llavors, una mica, explica'ns una mica aquest missatge, no? Què significa que, malgrat sortir de la crisi econòmica, encara persisteix una crisi social?
Bueno, es que las crisis siempre van dejando residuos, ¿no? Y en este caso, duele decirlo, pero siempre dejan en la estacada a las personas. Como dice el Papa Francisco, ¿no? Siempre deja descartados. Y hay personas que todavía la crisis para ellos continúa y continuará durante mucho tiempo. Entonces, bueno, desde ahí es donde tenemos que acompañar y estar al lado, ¿no? Bueno, para nosotros nos debería de terminar el trabajo si se acabara la crisis económica, pero yo creo que no se nos termina. La crisis económica para algunos habrá acabado, incluso la habrán superado con creces y tendrán beneficios, pero los que vemos en Cáritas todavía les queda mucho camino por hacer y muchas familias muy tocadas y muy por el trabajo precario, por muchas cosas que se están dando.
Bé, doncs sempre tenim aquesta doble sensació, no?, de les grans xifres, però del més important. Això no arriba a la gent i es veu, no?, amb el nombre de persones ateses. Ara no podem donar dades, però quan s'acabi el 2016, malauradament estarem en xifres semblants a l'any passat, o no baixen.
Siempre toca los mismos, claro.
Bé, doncs, no sé si Cristina vols comentar alguna última cosa. Ja hem parlat de molts temes sobre el qual intentem interpel·lar-nos tots, autointerpel·lar-nos i fer aquesta crida a la solidaritat. Els bisbes de Catalunya, entre altres coses, a banda de mostrar aquest dolor perquè algunes polítiques i algunes actituds de poblacions europees no han estat a l'alçada de l'obligació, diu, legal i moral. Per tant, no és només un tema moral, també és legal, també s'està violant la llei a Europa i el seu esperit. Doncs, a banda d'això, fan una crida a les comunitats cristianes, als bisbes de Catalunya, perquè intensifiquin la pregària i els esforços concrets de solidaritat i hospitalitat davant de tots els immigrants i refugiats. Per tant, són persones igual, eh? Aquí no diferenciem immigrants econòmics o immigrants que demanen refugi, perquè això s'ha fet en algun país europeu, però hem d'intentar que no sigui així. I també apel·lant al Papa Francesc, doncs avui volem dir-vos, amics oients, que estem proposant a través de radioestel.cat una pregunta per a l'enquesta. És ben senzilla i ben directa. Acolliries un refugiat a casa teva? Podeu respondre sí, no o no ho sé. Si entreu a radioestel.cat, podeu respondre aquesta pregunta, la de l'enquesta de la setmana. Acolliries un refugiat a casa teva? Sí, no, no ho sé. Aquestes preguntes directes, de vegades, no sé si les sabem respondre amb coherència amb el que defensem.
Clar.
Clar, no tothom pot acollir refugiats, és cert, no? Les famílies no sempre tenen el...
Y yo también diría que es, bueno, la solidaridad hay que canalizarla, hay que hacerla bien, y no nos podemos por impulsos a primera de corazonadas, que diría yo, porque, bueno... La caridad hay que sostenerla en el tiempo y el acompañamiento también. Y claro, no sé si todos estamos dispuestos a poder sostener el tiempo, pero yo creo que con la ayuda y la coordinación entre las diferentes entidades y las personas, y para eso estamos Cáritas, para ayudar también a que este trabajo se pueda hacer bien.
Tant de bo doni fruits el treball que està fent Càritas, concretament en aquest cas Càritas Diocesana de Barcelona, per acollir aquests refugiats que la Unió Europea s'ha compromès a rebre en el seu territori, 160.000, 200.000 en total, a Espanya 15.000, 16.000,
Però no han arribat... No.
Bueno, en este momento sí que...
Han arribat 7 o 8 a Catalunya,
bueno,
una cosa testimonial.
Bueno, de los que ha traído del contingente, sí, pero los que están llegando por su cuenta. Están llegando por su cuenta y los que están entrando por la frontera sur, que también estamos hablando de Grecia y Turquía, pero nos estamos olvidando de lo que está pasando en
al norte de África.
Al norte de África,
sí, sí.
Sobre todo en Ceuta y Melilla, ¿no? Que ahí hay mucha gente esperando para entrar y que podríamos hacer una buena tarea humanitaria.
Moltes gràcies, Cristina Aluja, de l'equip de comunicació de Càritas, Diocesana de Barcelona. Bona nit.
Bona nit, gràcies.
I gràcies, sobretot avui, a Juana Martín, que a més ha tingut sessió doble perquè ens ha fet el missatge institucional de l'inici i ha compartit amb nosaltres aquests minuts la responsable del Servei d'Ajuda al Refugiat de Càritas, Diocesana de Barcelona, Juana Martín. Bona nit i fins una altra. Adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts Estrella de la Caixa.
La veu de Càritas. Els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. La veu dels testimonis.
Avui tenim una veu que ens arriba de la mà de Càritas Diocesana de Terrassa. És la de Lizardo Rodríguez Sánchez. Us el presentem breument. Té 59 anys, va néixer a Zamora i va venir a Catalunya als 8 anys d'edat. És pare de família, té una nena i dos nens. Va treballar durant 30 anys en una empresa d'arts gràfiques. Després se'n va anar a treballar a una altra empresa de Rubí, on va viure diversos expedients de regulació d'ocupació, EROS, fins que el van acomiadar. Des de l'any 2012 va anar fent diverses feines temporals, per exemple, de repartidor o en el sector de la jardineria. Va contactar amb Càritas de seguida per demanar ajuda per a la seva família. Durant un any i mig va participar en diferents cursos formatius de Càritas. Ara fa uns mesos que treballa a l'empresa vallesana Famatel a través de la PASOMI, que és l'empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Terrassa. Ha estat de baixa laboral perquè ha donat un dels seus ronyons a una germana seva. Torna a incorporar-se a la feina la setmana vinent. Amb aquest testimoni ens posem en marxa. Ens acompanya per presentar el testimoni de la setmana Luis Miguel Luna, que és de l'equip del programa de comunicació de Càritas Diocesana de Terrassa, precisament. Luis Miguel, bona nit, benvingut.
Molt bona nit, de nou aquí amb tots vosaltres, als estudis de Ràdio Estel.
En aquest cas a Barcelona,
A Barcelona, sí, sí.
Tenim a Barcelona, altres vegades t'hem tingut a Terrassa fent entrevistes, però avui a Barcelona.
On toqui.
Presentem Lizardo Rodríguez Sánchez. Senyor Rodríguez Sánchez, bona nit, benvingut a Ràdio Estel, a la veu de Càritas.
Hola, bona nit, què tal estem?
Molt bé, gràcies a Déu.
Molt bé, jo també, gràcies.
Vostè també?
Sí, també, molt bé, gràcies.
Molt bé, segur que vostè està molt agraït a la feina de Càritas, ho ha viscut en pròpia carn.
Sí, sí, molt agraït, molt, molt content, estic molt feliç perquè m'han ajudat molt i estic, bueno, contentíssim amb la feina que tinc ara i, bueno, no sé el que durarà, però almenys per començar i per donar treball a unes altres persones que arribin, fenomenal. Encantat.
El millor és tenir la sensació del suport d'una comunitat, no? D'una comunitat de persones, d'església en aquest cas, de Càritas, que quan estàs en el túnel et permet veure la llum.
Sí, bueno, és que va començar tot. Jo no tenia sortida per ningun lloc perquè ja amb l'edat ja no podia fer res. I, bueno, vaig contactar amb Sant Cugat allà al Càritas i, bueno, s'han portat molt, molt, molt bé amb mi i estic molt orgullós d'haver contactat amb ells. M'han donat de tot, des de menjar i, bueno, i molt bé, molt bé. O sigui, estic molt bé. I ara el treball que tinc, estic molt feliç, molt feliç.
Ara ho comentarem, en tot cas, Luis Miguel.
Sí, doncs mira, nosaltres estem molt contents amb el Lizardo perquè, doncs, bueno, és un dels exemples... actualment hi ha uns 15 treballadors que tenim, doncs, a través de l'empresa d'inserció laboral a PASOMI, i llavors, doncs, bueno, doncs ells consideraven que era un testimoni importantíssim, no? És un d'aquests casos de persones més grans de 50 anys que, malauradament, doncs, es troben sense feina, i que llavors doncs, la seva incorporació al que seria el mercat laboral és dificilíssima, no? Ara, baixàvem amb els ferrocarrils i anàvem comentant una mica la jugada i doncs ell li donava molta importància al no parar quiet, no? El fet doncs, de que es queda sense feina i automàticament, doncs, bueno, vas estudiar de tot, no, Lizardo?
De tot. Jo he estudiat... A veure, jo he sigut monaguillo a la catedral de Barcelona, també, 4 anys, o sigui que... I, bueno, i ara estic molt content de treballar de control de qualitat en la Nissan, o sigui, molt bé, estic molt feliç,
Per cert, com és la feina que fa, a la qual s'incorporarà aviat, en pocs dies?
Bueno, jo sóc una persona de... ja ho diré, de control de la gent i, bueno, fem les caixes de comptadors, del llum, i, bueno, està molt bé. Jo estic molt feliç, ja dic una altra vegada, perquè treballem, primer, no per mi sol, sinó per a la gent que pugui vindre a darrere, que tingui un treball allà i que surti aquesta feina per a ells també.
Què suposa, senyor Lizardo Rodríguez, quedar-se sense feina als 57 anys?
Bueno, és molt, molt difícil, perquè no tens... Has de comptar amb l'ajuda que dona de 400 euros, no pots viure, no pots tenir casa, has d'estar en una habitació... És molt difícil, molt difícil. No tens control de... No tens ninguna qualitat de vida, perquè has d'estar demanant la roba, o sigui que és molt difícil, molt difícil.
És una mena d'esclavatge, de lligam no desitjat a situacions que no sí. Es vol, no? A la vida necessitem les mínimes seguretats personals, no demanem cap luxe, però sí les mínimes seguretats. Les mínimes.
Per això estic molt content. Jo no dic que el treball... perquè això és una punta de per al treballar a un altre lloc, per fer de començar a treballar perquè la gent agafi una miqueta d'il·lusió d'aquest treball, jo per l'edat que tinc, però la gent jove, que jo estic treballant amb gent jove, estan molt, molt il·lusionats. Estaran, no sé, 3, 6 mesos, 15 mesos, però ja sabran fer una altra cosa i aniran a un altre treball decidits a fer una altra cosa més.
Sí, una de les coses que em cridava molt l'atenció, Lizardo, era el que comentaves, que, clar, vosaltres sou dels primers treballadors de PASOMI, a través de l'empresa Famatem, no? I que realment, doncs, han agafat amb molta empenta i amb molta il·lusió aquest programa perquè se les han vist i se les han desitjat. És a dir, han partit de zero. Deia de la nau, el fred i la calor que passàveu, no?
És veritat. Hem passat des del calor, que no podies estar allà amb les portes obertes, amb ventiladors, que no teníem ni ventiladors. Van començar fa 8 mesos, més o menys. Un calor terrible. Sense ventiladors, van tenir els col·laboradors, van tenir que comprar ventiladors corrent, no hi havia les tenes, o sigui que ho hem passat molt malament. I ara el fred, bueno, estem suportant, calefactors, aigua calent, ara han posat, molt bé, jo estic molt content perquè es va arreglant tot, i molt bé, a més.
L'ha afectat aquesta situació viscuda des de l'any 2012, senyor Lizardo Rodríguez? Personalment, familiarment, ja ha comentat alguna cosa, el fet de no tenir casa, d'haver de demanar roba?
Sí, perquè jo em vaig separar també i va ser tot seguit, no? Em vaig separar i, bueno, des de llavors no sabia què fer, me'n dava tot el mateix. No, el que sí que vaig agafar és no quedar-me a casa, anar-hi a Càritas a demanar cursos. És quan vaig fer els 6 mesos de cursos intensos. No parava a casa. Molt bé. Estic, ja dic, de tot. Des de carpinteria, pintar, fer la cuina, planxar, estar amb gent gran. Tot. L'he fet tot. És veritat que l'he fet tot.
Això és moure's, eh? Això és sí, no,
i a
ser
més,
actiu.
A més, una de les coses importants doncs, que s'intenta treballar des de Càritas és el fet doncs, de que moltes persones, com és el cas del Lisardo, no?, que tenien una especialització molt gran, perquè ell ve del món de les arts gràfiques, no? El món de les arts gràfiques hi ha hagut una gran revolució en els últims 15 anys, no? Llavors, per tant, les persones que tenien una alta preparació, en canvi, ara és dificilíssim que entrin en aquest sector. S'ha mecanitzat tot funciona per ordinadors. Llavors, des de Càritas, doncs, el que s'intenta a través d'aquests cursos dels quals ha participat en Lisardo, precisament és el fet de que aprenguin altres professions, no? De que obrir el ventall de possibilitats a l'hora de que hagin de recercar una feina.
Quina importància té, senyor Lisardo Rodríguez, la formació en els processos d'inserció laboral, processos com el que ha viscut vostè, molt clarament actiu per part seva?
Bueno, tenen molta importància perquè aprenes moltes coses que no feies, que no has fet mai. Jo de pintar sí he pintat a casa, però no havia agafat una brotxa per pintar i com te diuen i com rentes i com fas les coses. No havia fet de jardineria, no havia fet, també he estat fent de jardineria. Venen gent que volen ensenyar-te tot el que fas. De cuina ha vingut gent que t'ensenyen a fer coses de cuina molt, molt maques. Jo he participat molt bé, molt, molt a gust. He conegut a gent, a amics allà, que encara els tinc amics nos veiem, nos saludem, tomem un cafè i agafem molta, molta, molta amistat amb la gent que ve allà. Jo, de totes classes, de marroquís, de catalans, d'altres països, i molt content d'haver-me juntat amb aquesta gent.
Amb aquestes persones comparteix, suposo, problemàtiques i intercanvien experiències. Ells potser han viscut coses diferents a la de vostè, en uns casos potser més assequibles, en altres pitjors.
Sí, és veritat, és veritat. Ells conten les seves coses, les seves penúries i tot el que han passat. I, bueno, i també procures ajudar-los de la teva manera que saps. No li podes donar res, però, bueno, li podes donar apoio, podes donar quedar amb ells i passejar, i contar, i parlar. I això és el que fem. Perquè a Càritas aprèn, jo estic molt agraït, i estàs amb la gent que hi ha allí, també has de col·laborar tu a fer aquestes coses. Si podes fer-les, doncs, bueno, millor, i estàs amb aquesta gent, i apoyar-les en tot el que puguis.
Avui parlem amb Lisardo Rodríguez Sánchez, que té 59 anys, va venir a Catalunya als 8 anys, és fill de Zamora, havia treballat 30 anys en una empresa d'arts gràfiques i després de ser acomiadat ha tingut un procés molt important, molt enriquidor per ell, molt de superació personal, com és el de fer cursos, fer formació, fer petites feines, fins que va arribar a Famatel, l'empresa vallesana integrada a PASOMI, que és l'empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Terrassa, de la qual també, Lluís Miguel, podem parlar una mica, o
sí.
Tu o el mateix convidat.
Bueno, efectivament, ell potser és la veu directa i la persona doncs, que està en el dia a dia, no?
Que s'ha beneficiat d'aquesta empresa.
S'ha beneficiat. Vull dir, això ha estat un repte molt important per Càritas Diocesana de Terrassa, és a dir, hem de recordar doncs, que pràcticament doncs, ara farà 3 anys que està funcionant efectivament l'estructura de la diocesana, no? Evidentment, doncs, ja fa moltíssims anys, des dels 60, que estem al Vallès, no? Però realment aquesta ha estat una aposta molt sèria de la nostra direcció, en el sentit doncs, de dir, intentem fer una passa més amb la creació d'una empresa d'inserció laboral, i sobretot per atendre aquells tipus de persones i les problemàtiques que ens venen a Càritas, no? I d'alguna manera doncs, també oferir, doncs, a part d'una formació, un treball digne, un treball dignificat al màxim possible. Amb això, doncs, ja us deia abans, doncs, tenim ara aproximadament una quinzena de persones, s'està en contacte doncs, amb empreses per tal doncs, que ens puguin facilitar, perquè, de fet, tenim 3 modalitats a dins de PASOMI, 3 modalitats. No? Una modalitat que seria, en el cas de Famatel, que és una empresa doncs, que amb una nau annexa doncs, llavors estan treballant, però és un grup de gent. Després hi ha la possibilitat també doncs, de que amb locals que tenim doncs, a Sabadell, a la Creu de Barberà, doncs, llavors ens enviïn producció i llavors ho fem allà, però en local amb uns locals que van ser donats a Càritas diocesana, i després també hi ha la possibilitat de que hi hagi treballadors nostres de PASOMI que treballin dintre de la pròpia empresa, no? És a dir, tenim modalitats diverses i ara, doncs clar, el que necessitem i demanem al senyor és que hi hagin empreses que confiïn en la nostra empresa d'inserció laboral i en persones com el Lizardo.
Perquè les empreses d'inserció laboral són xarxes i aquesta que gestiona Càritas necessita la confiança que ja existeix socialment, no? La confiança en Càritas. Què hem de dir de Càritas, sí, senyor Lizardo Rodríguez? Vostè ho ha viscut, però bueno, ja ho sabia abans.
Sí, bueno, jo ja li dic, jo, a veure, conocia Càritas i, bueno, ajudava i anava a veure la gent, veia la gent que col·laborava, però no sabia per què, perquè sí la conocia, però ara em dono compte la faena i el treball que fa. O sigui, no és solo el treball d'aquí dintre de la inserció, sinó de fora també, que es veu, escoltes parlar la gent, molt contenta, amb Càritas, a ajudar-la. Bueno, dir-li que bueno, orgullós d'haver-la conegut més endint de lo que ja coneixia i, bueno, i procurar a partir d'ara també col·laborar amb ella i encara que em quedi o jubilat o el que sigui, doncs col·laborar també de fora de treball, no?
Bé, seguim encara uns minuts més amb Lizardo Rodríguez Sánchez, que és un beneficiat, per dir-ho així, de tota la feina d'inserció laboral que fa Càritas, en aquest cas a la diòcesi de Terrassa, Càritas diocesana de Terrassa. Bé, per anar acabant i tenint en compte que poden quedar coses així sí. En el tinter, com es diu.
Bé, o sigui, un dels actuals problemes que manifestem totes les Càritas diocesana de Catalunya és el fet el problema principal és la recerca de feina. O sigui, ara doncs, ens trobem en una situació amb la que persones com el Lizardo, que avui ens acompanya, que són més grans, de 40 i pico, 50 anys, que després ja no tenen aquesta oportunitat d'entrar en el mercat laboral. Una altra de les grans problemàtiques, que també ell la viu molt directament, és la de la gent jove. O sigui, ell té companys joves que estan allà doncs, a l'empresa i que, doncs, degut a que no han pogut acabar estudis, degut a que, doncs, inclús amb estudis, ara ens trobem amb gent que inclús ja ha fet estudis superiors o universitaris i el problema que tenen és trobar feina.
Sí, sí.
I llavors, doncs, això doncs, implica doncs, uns processos d'acompanyament doncs, que de vegades doncs, duren mesos. Però, bueno, des de Càritas el que intentes és estar al darrere, no? Vull dir, amb tots els voluntaris que n'hi ha, a la nostra diòcesi, gràcies a Déu, comptem amb 1.700 voluntaris en actiu, els dos vallesos, i després amb els professionals que els hi donen suport. Bueno, s'intenta estar al costat, no?, en els moments bons i també en els moments difícils. Tenim una foto molt bonica que clar, l'oient se l'haurà d'imaginar, però que van celebrar un aniversari amb una taula atrotinada a l'inici de tot, Lizardo?
És veritat, és veritat. I a més, estic content perquè hi ha una gent allà en APASOMI que estem molt units, uns treballadors que ens apoyem constantment. Celebrem els cumpleans de tots els treballadors que tenia allà. Cadascú porta el que pugui i tenim 15 minuts per esmorzar i en 15 minuts celebrem el cumpleans allà. I molt bé, estic molt orgullós de tenir aquests companys també perquè bueno, som els primers que vam estar ahir i estem sofrint i passant fred i passant calor i encara continuem i esperem que els que vinguin a enrere estiguin molt millor que nosaltres encara.
Estan formant una autèntica comunitat, sí. I potser vostè és més la veu de l'experiència, no? Sí. Els joves segur que els ha explicat moltes vegades el que comporta quedar-se sense feina amb 57 anys. Els joves potser no ho han viscut, però sí que viuen la incertesa del futur. Aquí
sí,
hi ha de
sí.
Tot.
No, i malauradament doncs, ens toca treballar doncs, amb famílies amb els que la major part dels membres de la família doncs, estan sense feina. I això és un drama, és un autèntic drama quan diverses persones de la família no tenen feina.
Terrible. No sé, potser li donem, Luis Miguel, l'última paraula, l'últim torn, per dir-ho així, a Lizardo Rodríguez, perquè avui adreci als nostres oients el missatge en nom dels testimonis que cada setmana van passant per la veu de Càritas a Ràdio Estel. Dic en nom perquè el de vostè ens sembla especialment proper, senyor Lizardo Rodríguez, el seu testimoni.
Bueno, jo moltes gràcies, estic molt agraït una altra vegada més i molt content d'haver estat aquí, de parlar de Càritas. No havia tingut l'ocasió de parlar de Càritas mai, però estic molt orgullós de la gent que treballa allà, molt orgullós de la gent que m'ha ajudat. No solo, bueno, jo els que conec d'allà de Sant Cugat, que és el meu entorn i això, que no es cregui la gent que allà, perquè hi ha diners allà a Sant Cugat, es passa també molta gana i es passa malament. I moltes gràcies una altra vegada.
Doncs gràcies a vostè. Hem parlat amb Lizardo Rodríguez Sánchez, és fill de Zamora, però ha parlat en català tota l'estona. No calia, però li agraïm molt aquest esforç, i molt bé ho ha fet, prou bé. Molt bé,
bueno, molt bé.
I esperem que casos com el seu, que no és l'únic que tenim aquí, gent que això, amb 40, 50, 55 anys es queden sense feina, trobin una sortida a aquest túnel, no?, a través de Càritas o a través d'altres realitats de la nostra societat. Lluís Miguel, algun comentari més per acabar?
Bueno, com sempre, agrair als companys de Ràdio Estel. Avui ha estat una retrobada,
sí.
Quants ja amb els cabells més blancs, però bueno, som tots joves.
Sí, no, sí, perquè l'equip del programa treballa molt virtualment, sí, no? Treballem sí. Molt amb correu electrònic, sí. Amb trucades, sí. Però veure'ns aquí avui és bonic.
Veure'ns una mica difícil, no? El que passa és que, bueno, donar les gràcies a Ràdio Estel amb aquest programa que fa mesos que hem tirat endavant. Ben aviat farem algun aniversari, celebrarem algun aniversari.
Doncs sí.
Ara, de moment, parlem de mesos, però...
Sí, sí, exacte. Quan passi el primer any ja seran aniversaris.
I sobretot el que ens agrada molt és testimonis com el de Lizardo, que ens esperonen els professionals i els voluntaris que treballem a Càritas.
I molts ànims també a la vida, senyor Lizardo Rodríguez Sánchez. Que vagi bé. Fins aviat. Bona nit.
Molt bé, gràcies. Bona nit.
Adéu-siau, Lluís Miguel. Fins ara.
Fins ara, bona nit.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Terrassa i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La veu de Càritas. L'agenda.
Algunes previsions per als propers dies. Demà dimarts a les 11 del matí es farà a la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense al carrer dels Àngels 18 de Barcelona una jornada de reflexió organitzada per la Comissió de Migracions de Càritas Catalunya amb el títol La situació de les persones refugiades al Pròxim Orient. Aquesta reflexió anirà a càrrec de Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, i estarà adreçada a directius, voluntaris i tècnics de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Demà a les 11 del matí, al carrer dels Àngels 18 de Barcelona. Dimecres es farà una xerrada marcada en la campanya de Càritas diocesana de Barcelona amb el coixinet Jo corro amb cor, i titulada Càritas, una cursa cap a la dignitat de les persones. Aquest acte comptarà amb la participació d'Araceli Sagarra, alpinista i conferenciant, i també de l'ambaixador amb cor de Càritas, Josep Antoni Pujante, escalador i director de Relacions Internacionals i Cooperació del Departament de Salut. També hi serà Enric Guarner, un dels testimonis de les persones ateses per Càritas. L'acte es farà a les 7 de la tarda, dimecres, a la sala d'àmbit cultural del Corte Inglés a Portal de l'Àngel, a Barcelona. Més coses. Aquesta setmana té lloc una formació inicial per al voluntariat de les Càritas de la diòcesi de Tortosa. Demà dimarts, per l'arxiprestat del Baix Maestrat, dimecres pels voluntaris de l'arxiprestat de la Terra Alta, dijous pels del Delta Litoral, divendres pels de Ribera d'Ebre Priorat i dissabte pels del Montsià Latinense. Totes aquestes formacions, per zones, com veieu, es faran a les 12 del migdia. Per a més informació podeu trucar a Càritas Tortosa al 977-442281 o consultar el web caritastortosa.org. El programa de gent gran de Càritas Diocesana de Lleida organitza per al matí de dissabte a partir de 9:45 un cinefòrum sobre les relacions igualitàries amb la gent gran. Aquest acte es farà a la seu de Càritas Diocesana de Lleida, a la plaça de Sant Josep, número 2 de la capital del Segrià. Dissabte vinent, a les 7 de la tarda, es representarà al Teatre de Salt, el gironès Dansem, el setè espectacle de dansa solidari per a Càritas Diocesana de Girona. Les entrades anticipades es poden adquirir a l'hotel d'entitats de la mateixa localitat, Salt. I diumenge vinent, dia 10, a 9:45 del matí, es farà a Barcelona la 38a cursa del Corte Inglés. Amb el lema Tu que pots, corre la cursa. Càritas Diocesana de Barcelona és l'entitat associada a aquest any que es beneficiarà de tots els mecanismes de difusió que la cursa del Corte Inglés posa al seu abast per donar a conèixer el gran treball que desenvolupa.
La veu de Càritas. Un missatge humà per posar llum en la foscor.
Fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres aquí a Ràdio Estel, el Toni Huguet i el Xavi Aguilar a les vies de so i la resta de l'equip amb el Lluís Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit i bona setmana.